Avui a la Renaixença, una gent d'una mica menys expansió que el Florentino Pérez. Són uns nois d'Arbeca que es diuen Pork Shop Boys.
Ja ho he sentit.
Que,
sí.
Fan com música country en català, com música així de Texas, americana, però en català. I estan preparant una gira, aquesta gent. Estan preparant una transhumància que anirà amb dos cavalls i un burro fent concerts, seguint els antics camins de transhumància. Interessants, aquesta gent.
I cada, el capítol... Pararan a cada lloc i faran concert.
Sí, senyor. Dediquem el capítol al cromo. Tots els que són aficionats a col·leccionar cromos, doncs avui parlarem dels cromos.
Com la cara del Xuriguera.
Panini. Compte que una part de Panini també deu ser d'ACS.
Panini és de Torroella de Montgrí. És una empresa italiana, però la tenim a Torroella de Montgrí. Això
però
també s'ha de dir.
50% és d'en Florentino.
Hi ha Florentino Pérez i a darrere hi ha en Xuriguera.
En Xuriguera, Pérez.
Bueno, doncs gràcies. Ara us escoltem.
Vinga, fins ara.
Farem una pausa. Saps qui tenim després del butlletí?
Aviam, Florentino Pérez.
Gerard Quintana, Josep Tió, sopa de cava.
Grandes.
Ara tornem.
Rock and roll.
El capítol del Quanta Guerra del Gerard Quintana, de veritat, que és de lo millor que s'ha fet últimament. És espectacular.
Doncs espero dimarts a veure el documental que han fet de sopa de cabra, perquè...
Ai, quina pell de gallina.
També,
Sí, es dirà tornar enrere.
Mm-hmm. Molt bé.
Però es podria haver dit de derrota en derrota. Ara ho expliquem.
Ja ploraré. Ai, carai, tu. Ja ploraré.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Avui hi ha una nova jornada de vaga de mestres i professors a les aules, en aquest cas, del Baix Llobregat i del Penedès, això després de l'aturada general d'ahir, que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria. A primera hora s'han fet talls de protesta en algunes vies i ara els docents del Baix Llobregat es concentren davant els serveis territorials a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia.
Bon dia. Després de tallar durant una mica més d'una hora la B23 a l'alçada de Sant Just d'Esvern, els mestres del Baix Llobregat s'han concentrat davant la seu territorial d'educació a Sant Feliu, i a les 12 del migdia faran una concentració i la lectura d'un manifest a la plaça 8 de març. Mireia Valentí i Turriaga, presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat, delegada d'USTEC també, aquí a la comarca, sent el suport de la ciutadania malgrat el malestar que expressen alguns conductors.
Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estem veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
David Àngela, Catalunya Ràdio, Sant Feliu de Llobregat.
Més notícies, Natàlia Ramon.
L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros, ha dit. El primogènit de l'expresident Pujol s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. En el seu informe final, que ja porta dues hores defensant, Martell diu que no s'ha pogut provar la corrupció i afirma que la majoria d'adjudicacions d'obra pública a les quals s'al·ludeix es van fer en època del tripartit.
No espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
Maria Núria Rebella, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
Prop del 70% dels ciutadans demanen més protecció a les xarxes socials, ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya i que es presenta aquest matí a la Llotja de Mar, a Barcelona. Anem cap allà, Marriera.
Bon dia. Aquí ha arrencat fa uns minuts la primera trobada internacional pels drets digitals. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha avançat que garantir la protecció de les dades o lluitar contra la desinformació és una de les prioritats del govern, així com també protegir els més joves.
Que la ciutadania està muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Les autoescoles de Lleida s'han hagut de reorganitzar a correcuita per preparar els 300 alumnes que faran l'examen pràctic aquest dissabte en una convocatòria extraordinària de la DGT per reduir la llarga llista d'espera que hi ha a la demarcació. Lleida, Estela Bussoms.
Bon dia. L'examen massiu de dissabte és una mesura del pla de xoc de la Direcció General de Trànsit per reduir esperes de 4 mesos per a uns 5.000 aspirants. La data es va anunciar divendres passat amb la Festa Major de Lleida pel mig. Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles, agraeix la convocatòria però lamenta les presses.
Ha estat un enrenou de moure agendes, de programar, l'alumnat també està acabant batxillerat, altres estan de Festa Major, per tant, hi ha hagut una part logística important del personal administratiu de les autoescoles, del professorat, per poder encarar aquest dissabte.
Els centres continuen reclamant més mesures per reduir el col·lapse a mig i llarg termini. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marcos García.
L'entrenador del Real Madrid, Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del seu president, Florentino Pérez. Arbeloa acaba de fer una roda de premsa i com Florentino acusen el club blaugrana, el Barça, pel cas Negreira, i també d'haver-lo robat, diuen, 7 títols de Lliga. El Barça ja sabeu anunciar ahir que valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez. El Barça, amb el títol de Lliga a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés, mentrestant l'Espanyol rebrà la set l'Atlètic Club. Ho fa amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 6:45, el Tot Gira, especial d'aquest Espanyol Atlètic Club, i a 6:45 la TDT, també a Catalunya Ràdio, de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el seu partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat. I en bàsquet, avui tenim dos partits de la Lliga CB en presència catalana. El Barça jugarà a la pista al Granada, ho fa 6:45, i el Hajo Pues Lleida ho farà a partir de les 7 a la pista al Breogán, a Lugo. Ahir, bàsquet Girona 74, Baxi Manresa 79.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dimarts 19 de maig s'estrena al Sense Ficció de TV3 el documental Tornar Enrere.
Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps. Sempre endavant. Pots imaginar, pots jugar la il·lusió d'estar girant el rellotge, però no ho faràs mai. Mai podràs tornar enrere. Mai.
Salut. Qui es tornava, Josep Tió. Bon dia, Josep.
Bon dia.
I Gerard Quintanes, qui deia salut. Bon dia, Gerard.
Bon dia, molt bon dia.
Avui acompanyats de Jordi Call, director d'aquest documental. Jordi, bon dia.
Bon dia.
L'any que farà 40 anys del naixement de Sopa de Cabra i a punt de començar aquesta gira de commemoració de l'aniversari, arriba a les pantalles aquest documental que podreu veure dimarts al Sense Ficció. És un documental que no us deixarà indiferents, perquè mostra una cara inèdita, i en això ara ho parlarem, però crec que hi ha una voluntat de fer-ho així per part de Sopa de Cabra, que és donar una estada brutal, que és poques vegades hi ha aquesta voluntat dels grups. Sempre volem fer fotografies molt amables de les coses, i aquí s'ensenyen les coses tal com són.
No és cap public reportatge, no?
No, ho dic perquè em surt... El documental, dius?
El documental.
No, però sí. No, però sí. Perquè és com sou, Sopa de Cabra. Documental que explica aquesta cara inèdita del grup de rock català que més discos ha venut de la història. Jordi, per què has volgut fer aquest documental?
Bàsicament perquè va ser una proposta que va venir d'ells, del Josep i el Gerard, sobretot, amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent, i perquè crec que és una història humana magnífica. Magnífica, i la prova de que és una gran història és que estan aquí, després de 40 anys, i que pots explicar què ha passat durant 40 anys en aquest grup humà, no? Gairebé des d'un punt de vista antropològic, poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys que jo crec que és unes relacions que han culminat amb èxit. És a dir, estic d'acord amb tu de que el documental acaba molt bé, perquè sí, estan aquí vius i amb molta energia. Bé, jo crec que era un carmel, no? Era un carmel.
Absolutament.
El meu jo de 18 anys, quan passava per davant d'una botiga de discos que es deia La Pera, Discos La Pera, del carrer Diputació, i que es va comprar el primer disc de Sopa de Cabra, clar, quan em van proposar això, és que era...
No podies dir que no.
Bueno, m'ho vaig pensar perquè...
La responsabilitat, sí, i a més, sí, clar, aquí has de deixar el fan també una mica de banda, no? Però també l'has, sí, de reivindicar, perquè al final aquí, escolta, són 40 anys, és la banda sonora d'un país, també, no?
Sí, sí, jo crec que no és un documental fet per un fan, eh?
No.
Això que quedi clar.
No, es nota.
I vosaltres per què vau decidir fer aquest documental, Josep?
Bé, de fet, va ser una proposta, no sé si en Gerard del mànager,
del Xavi.
El
Xavi Pasqual. Jo tenia al cap aquesta idea, i de fet ja ens vam presentar la crida aquesta que fa TV3 fa 3 o 4 anys, però no ho van considerar. I sí, era una forma d'explicar-nos també, no? I d'explicar-nos d'una altra manera.
Però sobretot tenies necessitat d'explicar-te. Explicar-vos com a grup.
Sí, d'explicar-nos, però d'explicar-nos no des dels tòpics, sinó explicar-nos des dels moments de superació. De fet, una de les propostes era no anem a explicar els èxits, no anem a explicar allò que es posen als currículums, que al final és paperassa, és buit, no? Sinó anem a explicar cada cop que ens hem hagut de tornar a aixecar. Cada cop que el més fàcil hagués sigut dir deixem-ho estar, no?
O sigui, es podia haver dit, abans ho deia, no? De derrota en derrota, el documental, Jordi. Mm-hmm.
Crec que va ser una proposta que va arribar a estar sobre la taula.
Sí, sí.
A mi em passa amb els documentals que a vegades penso fins a quin punt és interessant la persona, o sigui, mostrar-te com a persona quan el que realment és interessant és l'obra, i a menys que sigui una persona que dius és que és un lluitador, és un filòsof, no sé què, no sé quantos, doncs té un sentit, però a mi, com a jo, com a...
Aquesta, per què mostrar-me?
Aquesta vergonyeta de dir, bueno, tampoc sóc risc de l'altre món, o sigui, no és com per fer-ne un espectacle. Però això és una cosa molt meva íntima que em passa i sempre m'ha passat.
Sí, per altra banda, clar, són 40 anys. Hi ha gent que t'ha seguit i coneix del començament, però cada cop m'he trobat més amb moltes persones que no tenen ni idea d'on venim. O sigui que potser el retrat que tenen és dels nostres 5, 10 últims anys. Hi ha, per sort, hi ha molt públic que canta i que sent les cançons que hem fet que no havia ni nascut quan vam començar. Aleshores, el retrat, i fins i tot amb els grups nous d'ara i tot plegat, no? El retrat que tenen de la nostra trajectòria és molt esbiaixat. És molt...
Sí, molt concret.
Concret,
no?
I molt, sí, reduït. I, aquella moguda de la Generalitat, dels 90...
Bé, no van viure els 80, ells.
Clar,
els 80,
exacte,
és una altra pel·lícula. Veus imatges documentals d'aquella època i fins la roba et sembla... això, molt antiga, no? O sigui, és clar. De fet, portem dos membres d'aquesta gira que faran 40 anys aquest any com el grup. O sigui que...
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do.
Hi ha una habilitat que té el Jordi quan fa documentals, que és que més enllà d'explicar una història d'un grup, també busques aquella essència humana de les coses, no? De com és la relació entre el grup, de com és la fragilitat humana d'un grup. I això crec que en aquest documental es mostra d'una manera molt... molt pura, molt neta, no?
Sí, jo crec que... Bueno, en aquest cas, m'agrada aquesta paraula que has utilitzat, fragilitat, perquè crec que una de les coses que hem intentat, i no sé si hem aconseguit, és intentar explicar el perquè, que la gent entengui el perquè de les coses quan passen, no? Més enllà del titular, que és Sopa de Cabra, separen. O més enllà del titular de... Fan 3 concerts al Sant Jordi. Què hi ha darrere? Què hi ha darrere de cadascun d'ells? Perquè cadascun d'ells és un món, i a més jo crec que són 4 persones totalment diferents de caràcter, de personalitat. I això jo crec que jo crec que és una gran virtut del grup, que és molt interessant que siguin els quatre tan diferents.
La gent està dient, bueno, però de què parleu, que no d'allò? Posarem algun exemple, no ho donarem tot, perquè si no hem de deixar una mica de detall pel
documental. No, no fem spoilers.
Bueno, una mica farem, bueno, per exemple.
Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... O sigui, coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
Bueno, ben bé amics mai ho hem sigut.
Tots d'acord. Tots d'acord amb això, eh?
I tant.
Sí,
no
sí.
No sou amics.
Bé, si es considera amics, sortir junts, fer coses junts, fora de la feina, no.
No.
No ho hem sigut. Bueno, potser els primers anys que coincidien més, al carrer dels Torrats, els que eren més habituals, en Gerard, en Cuco, en Joan, jo, en Pep no era tan habitual, doncs hi havia aquella cosa...
Però jo què sé, o sigui, si us passa alguna cosa a algun familiar vostre, de seguida li dieu a l'altre, no?
No massa.
No.
No, hi ha, jo què sé, hi ha gent amb la que sí, que potser quasi diàriament contactes, fins i tot quan no hem estat amb activitat amb la banda, no? Que dius, potser us trobeu a faltar. Doncs no, jo quasi cada dia li dic que envia un missatge o Xerí Maraster o la Gemma Ventura, o, saps? Tinc aquest grup de gent de molta confiança i suposo que cadascun de nosaltres també. I tenim un... Jo crec que hi ha un component, que és els 15 anys junts que van passar, del 86 al 2001, amb una intensitat increïble, el que tot crec que ho vam haver de digerir més tard, perquè tot anava tan de pressa que no teníem temps ni de veure més enllà de l'instant i del present, que érem una família, i la família tampoc són amics, necessàriament. Una família no ets amic, però passàvem més temps junts que amb les nostres famílies. O sigui, assajàvem tres dies, quatre per setmana, a vegades molt, més els concerts, més preparació de disc cada any, les cançons, el directe, els assajos, les gravacions. Érem això, i ho havíem dit moltes vegades, passem més temps junts que amb les nostres famílies, no?
De fet, quan estem junts altra vegada, doncs sí que en general em comenta pues, la meva mare, no sé què, o sigui, sí que hi parlem. El que no ho fem és fora de l'àmbit en què ens trobem. I jo això mateix que deies, jo fa anys comparava la relació, això, Sopa de Cabra, és com una parella, és com estar en una parella, o sigui, una relació que a vegades no és fàcil, a vegades és més complexa, però sense amor, o sigui, encara és més complicada, no? O sigui, de fet, bueno, molta gent en entorn laboral pensarà, bueno, sí, a vegades no és fàcil.
I fixa't, vam estar 10 anys d'inactivitat, separats, per tant, som... ex que s'han tornat a juntar. I això però, no passa
sovint. Però això té molt valor, perquè clar, és que totes les històries que hem sentit fins ara dels grups de música és la contrària aquesta. I segurament molta gent ho ha viscut com vosaltres, eh? Però ho ha explicat amb molta més dolçor, amb molta més sucre, no? De dir, bueno, hem sigut amics des de petits, l'amistat, i no, som professionals, vam ajuntar, ens unim, tenim un projecte, unes idees que compartim, però no per això hem de ser amics, no? I això ja us explica, com a grup, també.
Sí, jo crec que amb això som força d'una sinceritat brutal, de vegades, no? Però també entre nosaltres. Vull dir que no hem volgut mai respondre a l'ideal de banda, doncs, perfectes. Tenim les nostres contradiccions com a persones, com a grup, també, i convivim amb elles. Jo crec que no és gens dolent expressar-les i compartir-les, també, no?
Un altre moment impactant, per exemple, que veiem el documental i que no sé si abans s'ha pogut veure enlloc, és el concert de Cardedeu del 93.
M'agradaria una cosa. Si aquesta gent que ha tirat pedres, que li ha tirat una pedra a la cara ara en Cuco, per exemple, estima de veritat Catalunya, o això és el que es pensa que pugi aquí dalt. Si no, comprendeu que no podem continuar fent això, perquè estem aquí exposats a quatre covards.
Sí, perquè vas dir que Catalunya se l'havia quedat tot aquí i que tindria, aniria cap als altres.
Jo no dic mai això. No sé No sé d'on t'ho has tret. Vine, vine, vine. Vine, no marxis. Perquè vaig cantant en castellà, perquè ho he fet tota la vida. I perquè nosaltres estem fent rock and roll. No estem fent cap mena de política, saps què vull dir? Jo vull un planeta lliure, que fos un país lliure. Jo vull un... Patxufina, puta!
Quin inventillo, eh?
Ara amb el temps rieu molt, però
quin caliu,
és sí. Que allò devia ser...
Molt desagradable.
Home, molt, clar, clar.
Però bueno, s'ha de dir que en Gerard és molt, com es diu...
Dialogat.
Arrauxat, o sigui, a vegades...
Tinc un volcà dintre.
Sí, no pot... No té el moment aquest de pausa de dir... Aviam, pensem un moment abans d'obrir la boca. Sí. A vegades és una mica impetuós.
No, és veritat.
Però tu volies parlar, jo tampoc, l'únic que volies era, escolta, parlem-ho.
Sí, però igual... Per...
Sí, era aquest punt de dir, continuem el concert i si hi ha un problema, doncs va, deixa un micro, puja i ho expliques, no? I...
No calia això, Josep, no.
En Josep sempre em deia, diu, si són, és un grup petit, la majoria sí. Venen a veure el concert i no entenen el que està passant.
Molta gent no es quedava amb la pel·lícula i no entenia el que passava. I fins a quin punt és... o sigui, no és contraproduent intentar establir en aquell moment precís una conversa amb algú...
Clar, però això és com ara amb les xarxes, no?
Quan sí, algú... ui.
Hi entres o no hi entres, no? I al final vosaltres feu una feina que és fer el bé. És a dir, vosaltres feu cançons per fer passar bé la gent i perquè la gent sintonitzi, empatitzi, no se senti tan sola, és a dir, per molts motius. Llavors, quan algú se sent ferit pel que feu, entenc el dolor del Gerard de dir, escolta, però quin problema hi ha?
No, si, jo entendre no? L'entenc, eh?
Clar, dir, escolta, no, primer, no vinguis al concert, jo què sé.
Sí, i tant.
Tanta amargat estàs que has de venir al concert a donar-me pel sac? No? Vull dir que t'entenc.
Sí, no només a nosaltres, sinó
a la resta de gent.
La majoria de la gent que hi havia. Però aquest és el concert de Cardedeu, del 91, hi havia una televisió pública que va guardar l'arxiu. Però això ens va passar a molts concerts. Recordo que veníem precisament d'un concert, crec que era Malgrat, que havien tirat una llauna xafada, entre altres coses, i havia esquerdat la guitarra d'en Cuco, l'acústica, i el Cuco va dir, el proper concert que em tirin alguna cosa, marxo de l'escenari. I aquí a Cardedeu va passar això. El va tocar amb ell, i va deixar, i se'n va anar. O sigui, no podíem continuar. Aleshores... Havíem de fer alguna cosa perquè continués. Recordo també algun altre concert a les Santes, a Mataró, que vam tocar amb Sau allà als jardins, i ous podrits i tomates, i hòstia, està cantant amb un ou podrit que te va regalimant pel cabell amb aquella pudor, era terrible. I recordo d'haver saltat al públic, i el Fede i el Tiriti aquests me deien, et mataran, no! Però em bullo a sang, és igual, jo moriré, però,
sí,
però m'emportaré algú per davant. I això ho sentia.
És que m'encanta el Gerard.
Sí, és molt temperamental, sí.
Sí, ho sento.
Però és tal com és, sí, això està bé.
Sí.
He d'explicar una cosa del concert de Cardedeu, que segurament hi ha molta gent que no ho sabrà i que no surt en el documental, eh? En aquell concert hi havia Pep Sala i Carles Sabater entre el públic. Mirant el concert, perquè era un concert que havia de ser un concert conjunt.
Exacte.
De Sopa de Cabra i Sau, i al final, per raons diverses, no es va fer conjunt, sí. I ells estaven al públic. I a mi el Pep Sala em va explicar que, quan van veure tot el que havia passat, que els dos estaven allò amb les mans al cap, allò, què estan fent?
Sí.
Vull dir que realment era un moment, jo crec que era un moment que en el documental s'explica molt bé com s'arriba en aquell moment.
Sí.
Crec,
Recordo un altre concert a Reus, els 10 del Rock en Reus. Nosaltres veníem de cantar al Camp de l'Espanyol en aquell moment, em sembla, per un aniversari d'una ràdio, amb una connexió també amb el Camp de l'Atlètic de Madrid, i ens vam posar vers per cantar el Boig de la Ciutat en català a Madrid, es veu que ens deien de tot. Després vam anar als 10 del Rock en Reus i va ser el mateix per cantar el Sexo en castellà, que aquell dia van sortir els Pets a ballar amb nosaltres per fer-nos com d'escut humà, no?, perquè no ens trinxessin. I recordo sortint de l'escenari que ens va caure de tot, fins i tot coses cremades que van caure damunt del monitor del bateria i es va calar foc, bueno, etcètera, ampolles de vidre. I baixant hi havia el Luis Hidalgo del País i em va agafar allò en calent, no? I jo, que allò va ser primera pàgina del País en aquell moment, jo reivindicant el dret a cantar en castellà, no? I el Pep Sala, que estava prenent, va dir, calla, o sigui, tranquil, compta fins a 10, no? Però jo no era, m'era impossible, com diu en Josep, m'era impossible comptar ni fins a 3.
La pregunta és, vau deixar de cantar en castellà perquè no va anar bé el disc Mundo Infernal? És això, no? Que si us seguit cantant...
Infierno.
Perdó,
Infierno.
Mundo Infierno?
Bueno,
és igual, sigut...
Infernal.
Si no haguéssiu sigut seguit cantant en castellà?
Va ser una experiència que no va ser reeixida i... Bé, perquè insistia en algú que no...
Ja.
Que no...
Però si hagués funcionat, haguéssiu seguit.
Suposo.
Sí, la il·lusió, recordo, amb el Ninyin i amb en Cuco i tal, era... Uf, no, a veure si podem arribar a Amèrica, saps què vull dir? O sigui, igual que fa, doncs, no sé, la Rita Payés, o amb altres estils, eh? O la Sílvia, que hi va estar aquí cantant preciós, no? O obrir, utilitzar totes les eines que tens per arribar a quants més llocs possible, no? I crec que en Josep ho explica en el documental, tot i que només l'he vist una vegada i ara tinc por de veure si estic posant de la meva part, de la meva invenció, allò que fan amb els records, que potser en aquell moment no érem conscients del que representàvem, no? Jo sempre m'ha costat explicar aquest fet, no? I sempre
l'acabes de creure,
en polèmica, no? Però si no, com deia abans, tot anava tan de pressa aquells 15 primers anys i no érem conscients del que representàvem. I aquesta gent que diu que s'ho pujava a Cardedeu i deia perquè tu vas dir que tal, en el fons ens estimaven molt, ens sentien seus i sentien que els havíem traït.
És com no? Florentino amb l'ABC, que s'ho sent tan seu que se sent traït, no?
Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
Ara, no només hi havia les crítiques o el posicionament polític, sinó també Sopa de Cabra es va veure greument afectat per les malalties. Com se superen tantes traves? Perquè, clar, molts grups s'han desintegrat en... i tenia molts menys problemes que els que va haver d'afrontar Sopa de Cabra.
I a més, en aquells anys no es parlava gaire d'això, no? No és com... després van aparèixer les xarxes i quan un músic tenia un problema o un problema de malaltia, doncs començava a compartir-se, a fer-se públic o gairebé a ser un problema seu i del seu públic, també. Segurament un exemple molt clar és el del Pau Donés, no?, que va compartir tota la seva malaltia i l'agonia fins al final. Això no existia abans. Aleshores, clar, estava tot sumès a interpretacions i nosaltres vam passar a formar part de fer un sopa, no? Això que ara fan els Oques o que fan altres grups, no? Denunciar un any abans que en faríem un últim disc i un comiat, no? Per exemple, gira de comiat, no? I dèiem, mira aquests, no? Que llestos, no? O gira de... I en el fons, en aquell moment, teníem en Joan, que estava acabant la seva vida, el seu germà, que en Pau, amb el qual hi havia també un vincle, tot i que en aquell moment ell estava treballant a nivell tècnic amb els Un Papa, però havia estat amb nosaltres també, en Cuco, que també tenia un càncer. O sigui, jo que m'havia separat i me'n vaig anar a viure fora de Girona, es van quedar en Josep i en Pepe, el bateria, com qui diu, no? Aleshores, tot té un sentit i té una explicació, no? Si et pares a mirar-ho. Però sí, també aquelles necessitats, allò que dèiem, d'explicar-nos, no? Perquè li deien en Peyu fa unes setmanes, com vaig anar a la Renaixença, no? Dic, ell feia una broma en un espectacle seu que deia fer un sopa, no?, per exemple. I fer un sopa era això, era anunciar, doncs...
Que pleguem
per fer una gira, no?, o aquest tipus de coses. I bé, saber que per què fèiem aquestes coses no era algo escollit. Era amb les circumstàncies que ens portaven a aquest punt de dir continuaríem i tot i així haguéssim seguit, però no era possible, com qui diu en aquell moment, no?
Ja. També es veu molt en aquest documental qui mana, Josep, en aquest grup.
I tant.
Hòstia. Mira, hòstia.
Jo crec que no queda prou ben reflectit.
No,
una cosa.
Jo no voldria treballar amb tu, Josep.
Que al principi de la banda... les lluites d'egos i de... o de formes de ser eren molt més... es vivien molt més. O sigui, en Joan també era un terratrèmol.
Era un líder, sí, Joan.
Sí, sí, que al principi tots érem molt... volíem fer la nostra, vaja. I sí que és veritat que després de la mort d'en Joan i sobretot a la segona etapa, allà sí que, més que mai... aquesta voluntat de tenir-ho tot controlat, de no sé què, em va portar això, intentar que tot es... que saber tot què estàvem fent, no sé què. O sigui, en aquella època, més que no pas a la primera, sí que, fins jo mateix ho deia en broma, això és una dictadura. Però sí. Ho deia conscientment amb l'aspecte de sí, acabem fent el que jo vull, però tampoc ens va tan malament.
Recordo quan el vam, crec que era Traiem l'ànima o així, i el Cuco va treure un disc al mateix temps amb Cabo el Babà i van fer una entrevista i deia, Sopa de Cabra, diu, és una dictadura. I li vaig comentar a en Josep, dic, mira què ha dit en Cuco, que és una dictadura. Diu, bueno, ja té raó.
Sí, sí, una mica sí. Bueno, ara, per sort, m'he intentat...
Això també és una dictadura perquè tu ja ho has acceptat.
Tots, bueno, suposo que no han tingut cap més remei, però ara mateix estic en una fase del contrari, de treure impressió, sí?
Però
de tota una sèrie de temes no entrar-hi, vull dir que és que pel meu procés personal també, o sigui...
No sé si aviam... ho puc explicar, però bueno, ho explico. Hi ha un moment en el documental que es veu una bronca important...
Ah, sí, però aquell dia vaig tenir una...
Que li fots en el Gerard...
Sí, però perquè l'any passat vaig tenir un any molt dolent. De fet, després de la gira d'hivern vaig dir, jo no sé si puc fer la gira d'estiu, busquem un substitut. Va fer els assajos amb nosaltres i al cap de 3 concerts vaig petar. O sigui, estava passant-ho molt malament, yeah. I se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem tingut mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
O sigui, et vas passar de xerrar i el Josep et va tocar el crostó.
Bueno, sí, em deixo anar i és... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi 2 hores, no?
No, sense el quasi. O sigui, va estar mitja hora parlant. I clar, això... Bueno, jo estava fatal. Aquell dia més amb la gent del documental. O sigui, vaig fer tot el contrari que s'ha de fer un dia...
I quan vas veure el documental, per exemple, tu no vas dir, traieu això?
No, estava convençut de que ho posarien, però pensava és la seva obra, vull dir que ells facin el que creguin convenient, o sigui que bé, és una anècdota més. Vull
no,
dir
no,
que...
té molt valor ensenyar això, perquè és ensenyar el que deia, tal com sou.
Jo crec que també el que hem intentat en el documental és que aquest episodi explicar-lo,
sí.
El context, una mica explicant en quin moment està en Josep, per què, per què passa tot allò, i que, bueno, que moltes vegades pitjor els jugadors del Madrid, no?, que es foten hòsties, vull dir...
Sí, no em va fer cap punt.
No, vull dir que va acabar d'una manera molt civilitzada, realment.
Tot això és perquè fa un any, ho dic per contextualitzat, vas dir públicament que t'han diagnosticat un trastorn d'espectre autista, no? I segurament també tot això et va condicionar d'alguna manera també la teva vida, la teva trajectòria durant molts anys, i no entenies també per què.
Bé, de fet, ja havia anat a especialistes altres vegades i no trobava el per què ni els tractaments que em donaven em servien. I aquesta vegada, tot i tenir el diagnòstic, he tardat un temps a refer-me. De fet, he estat mig any de baixa i a replantejar moltes coses. O sigui, i al final penso que sigui lleument autista no vol dir que no m'hagi d'esforçar amb les relacions socials. O sigui, no vol dir que hi hagi tot de coses que he de fer, o sigui que...
És un punt de partida, no és un punt final, diguéssim.
No.
Exacte.
I al final jo crec que estem en un moment... Ahir llegia una entrevista amb el doctor Jubert, coneixes.
I tant.
I han tret una nova entrevista i és molt interessant, la recomano, surt en el digital 14, i parla d'aquests temes. Li posem nom a moltes coses, ara és cert, no? I segurament hi ha molta gent no diagnosticada que està pues, igual en aquesta sala, també, saps què et vull dir? El punt és quan això et supera, no? I observant-ho, i ara una mica, després de la baixa aquesta que ha fet en Josep d'aquests mesos, i m'ha tocat una mica doncs, fer també coses que ell feia abans, tenir tot sota control és esgotador.
Mm-hmm.
O sigui, és et peta el cap. L'estrès es torna crònic, quasi, no? No pots tenir tot sota control, però has d'intentar-ho. Aleshores, jo crec que se sumen moltes coses, i en el seu cas, bueno, ha tingut les coses sota control molt temps, i això fa que l'altre dia en Pec me deia, tio, cuidado, que a veure si te passa com en Josep, no? Perquè ja em veiem tics així de...
Però perquè tu ara, a Gerard, per exemple, has entès moltes coses d'aquests 40 anys del Josep que no en tenies?
Sí, home, i clar, i tant. I tant, jo em pensava que em tenia mania durant
bueno,
la majoria...
Bueno, alguna vegada sí, Sí, perquè hi ha vegades, de la mateixa manera que hi ha vegades que és una persona doncs, molt interessant, hi ha vegades que és odiosa.
Sí.
Sobretot abans del concert.
Soc molt intens.
O sigui, abans del concert és una persona intractable.
Per què?
Els nervis, suposo.
Per la intensitat.
Però què fas? Que xerres tota l'estona o...?
No,
està de males. Està...
És un volcà, sí? Jo...
Doncs ara es posa de mal humor.
No, només vull que comenci.
Tu et poses de mal humor?
L'espera, estic irritable. O sigui, tot me fa nosa, només vull que comenci el concert.
Fa 40 anys que toqueu i que canteu. Com t'has de posar nerviós, encara?
No, no, jo també. Jo me'n recordo, fa molts anys, agafava el diari i començava a cagar-se amb totes les coses que sortien. O sigui, era
no,
com una cosa...
Això m'encanta, perquè aleshores fem l'àgora i m'escriu missatges i m'encanta, perquè...
Continua fent-ho,
m'estimula,
sí.
M'estimula.
Continua fent-ho, sí.
No, no, m'encanta, no deixis de fer, eh?
Jo recordo aquell temps que el bateria, el Pepe, sempre s'esperava a veure on seiem tots per seure a l'altra punta, no seure al meu costat, perquè deia, no t'aguanto. I agafava el diari i començava... repassar el món sencer i
a... fill de puta del tram, sí. però
és una manera de suposo de treure aquesta intensitat que em supera. Jo tinc un volcà dins i de tant en tant comença a erupcionar, no? I abans dels concerts és el moment detonant, precisament, no? Però sí, cadascú porta els nervis i la inquietud com pot. De moment el meu cos ho aguanta. Veurem si un dia exploto i esquitxo a l'última fila.
És que, a veure, jo crec que els que no hem pujat mai a dalt d'un escenari a cantar davant de 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 persones, no ens fem una idea del que suposa. I ho dic perquè és una cosa molt difícil. Molt difícil la pressió que has de suportar. Que després, jo crec que quan pugeu a l'escenari, passa una cosa increïble en el cas de Sopra, que hi ha com una reacció química. I això, jo he vist molts concerts fent el documental, revisant l'arxiu, que hi ha alguna cosa entre ells que inexplicable, totalment inexplicable, que és una de les preguntes que intentem desvetllar en el documental, no? Com és possible que després de tot aquest camí que han fet, quan pugen a l'escenari hi ha aquesta reacció química, no? Mm.
De fet... hi ha algun moment del documental que ho vaig dir, però no va sortir, que no sé com ho vaig fer anar, però que quan toquem és quan té sentit tot el que fem, no?
Totalment.
I en quant a això que dius de tocar davant de molta gent, jo sempre penso, ojalà fos una persona que li agrada exhibir-se, perquè en Gerard també és una persona que al principi era supertímida, cantava d'esquenes. O sigui... De veritat, m'encantaria ser algú d'aquests que els agrada. O sigui que suposo que hi ha gent que sí, que s'ho passa molt bé a l'escenari. Bueno, nosaltres ens ho passem bé, però vull dir que és un mica tràngol.
O sigui que el Gerard fos el sex símbol, que sigui encara el sex símbol, això ho portes bé, diguéssim, no...
Bueno, la meva àvia deia que era el més guapo.
Això sí, posa una tres a veure amb l'altra.
Sí, jo ho presento com el nostre George Clooney.
És veritat.
En el Josep. Sí, sí, la charma, l'elegància i el glamour. Jo no era, bueno, era el sex símbol...
Home, sí, Gerard.
Sí,
de jove favor. Jo crec que...
Gerard.
Però incorrecte,
si
guarro.
Si vols obrir telèfons, vols que obri telèfons, que truquin?
Jo crec que el sex símbol en aquella generació era el Carles Sabater.
No,
que era...
el Carles Sabater... No, és que éreu dos... Era, a veure...
El Carles Sabater, totes no. Les mares el voldria, haguessin volgut
això sí.
De...
Era el gendre perfecte.
De gendre, exacte, sí.
Però tu eres el...
Jo era més malote.
Clar...
Clar.
També el que fèieu era diferent.
El que lligava sí. Més era en Joan.
En Joan i en Tiriti.
Més que
el nostre
Gerard?
Conductor. Sí.
És que en Joan era... Bueno,
però tu, Gerard, m'havies explicat que tenies...
Demolidor.
A casa et trobaves gent fent cua.
Sí, això m'havia passat, però això no vol dir que...
Bueno, això no li passa a la gent que ens està escoltant.
Això no vol dir que tenés tota la cua, saps què vull dir? En Joan hagués atès a tota la cua. Jo no.
He de dir que la grafista que ha fet el cartell del documental, que m'encanta, la Rachel de Metz, que no us coneixia de res, quan li vaig proposar de fer el cartell, i va veure en Gerard, va dir, ostres, aquest tio era molt hot. Vull dir que realment...
Sí, home, sí.
Pels moviments de pelvis...
Jo crec que...
Sí, sí.
Tenies molta gent ara darrere, moltes noies.
Bé, jo, de fet, clar, a l'escenari no el veus frontalment. I veient les imatges del documental, vaig dir, jolín, en Gerard. Com,
sí que quedava bé, l'escenari.
Com anava, no? Sí.
Sí, però veus, venia d'una joventut que no lligava gens. O sigui, de fet, me'n recordo la meva professora de català, la primera professora de català, del qual me'n vaig enamorar, evidentment, el primer any de l'institut, trobar-me-la anys més tard i deia, ho hagués pensat de qualsevol de la classe menys de tu. que acabaries fent això. O sigui, jo era una persona tímida i introvertida i que sempre la noia que m'agradava no em feia ni punyetero cas, sinó perquè... que li feia cas al jove esportista i triomfador que anava en moto i jo em quedava allà. Doncs, igual que no em deixaven entrar a la sala del cel i acabàvem el tal i tothom anava cap allà i et quedaves fora i deies, hòstia, ja, realment... Soc no responc, saps què vull dir? Em pensava que no.
Perquè com a grup de rock, diguéssim, les relacions així més amoroses han interferit al grup d'alguna manera o no? Hòstia, ara aquest s'ha enamorat, ja no ve a assajar, l'altre no.
No hem tingut cap Yoko Ono.
No, home...
Aquesta era la pregunta.
Sí. En general s'ha pres en aquell moment, sí que va ser un tràngol per ell i suposo que, en certa manera... va esquitxar una mica, però vull dir, per la seva inestabilitat en aquell moment, però vull dir, no...
I potser el moment que em vaig separar, perquè també la meva parella estava en la nostra, diguéssim, en el RGB, no? En l'equip que havíem muntat, i precisament després va seguir la seva vida, va tenir fills amb el que era el nostre mànager. Vull dir que sí, aquestes coses de... Me'n recordo que un moment vam haver de deixar aquell manejament que havíem creat nosaltres amb el Xavi Fortuny en aquell moment, i sí que jo vaig sentir en algun moment en aquell temps de dir, hòstia, tio, saps, per culpa teva ara estem sense l'oficina que havíem creat, no? Una miqueta la sensació de...
Sentir-te culpable.
Més que culpable, jo deia, hòstia, cauen bastons per tot arreu, no he triat això, però sí que clar, barrejar família i feina és... Sempre té un perill, sí.
Comenceu gira, de fet, ara, passant els 40 anys. Va ser el 17 d'agost del 86 que vau començar amb el primer concert que vau fer a l'Estartit. El 15 i 16 de maig sereu a Barcelona a la sala Razmataz, el 23 de maig a Sant Feliu de Pallerols, el 29 de maig a Sabadell, a la plaça Catalunya, el festival Observa, al Parc Catalunya, perdoneu, el 10 de juliol a la Targa, el 17 de juliol a Manresa. Vaja, que no parareu i fareu gira.
Farem gira. Vam començar el 17 d'agost, però jo recordo que el primer cop que vam estar tots junts al local d'assaig va ser el juny del mateix any. O sigui, vam tardar només 2 mesos, aproximadament, en fer el primer concert. Era una urgència, gairebé, no? I en fer un repertori, en principi, de les cançons que cadascú portava dels seus projectes, no? Recordo això, en Josep sí que tenia molt clar des del principi, de hem de tocar tant com puguem, sempre que puguem. O sigui, un concert val per molts assajos, no? I aquest any ja hem fet molts assajos i farem un munt de concerts, alguns més segurament dels que has dit, i serà un any de celebració. Jo crec que amb aquesta perspectiva sempre penso, sobretot quan hi ha nervis abans dels concerts, o de dir, ostres, si ho tenim tot de cara, saps? Vull dir que hi ha gent que ha deixat de fer moltes coses que podria fer, ara que se'n poden fer tantes, ha decidit venir, ha fet quilòmetres, ha deixat casa seva, ha pagat una entrada, està aquí des de fa una hora, potser esperant-nos, i això és un luxe, no? A diferència, potser, de quan començàvem, que ens havíem de donar a conèixer, i que, bé, a vegades actuaves amb molt poques persones que t'havies de guanyar.
I ara no de demostrar res, no?
Bueno, la pressió era diferent, també. Quan vas en un lloc que ningú et coneix i vas molt amb l'esperit aquest de disfrutar de la música i de... Bé, nosaltres estem aquí i fem això. Amb els anys la responsabilitat es fa més gran i això imposa una mica, però bé, després quan comença tot... per sort, s'acaba el malson.
Hi haurà disc nou després de la gira?
Encara no ho hem pensat. Normalment sempre diguem això, que anem no ens fem plantejaments a molt llarg termini, però és evident que si seguim junts, el més natural seria fer-ne algun altre. Però no n'hem parlat.
No, ara els Stones estan preparant un disc, per exemple. Ja. I dic, hòstia, què queda allò? I l'altre dia vaig a veure l'Eric Clapton, i que t'hagués agradat moltíssim.
Segur.
Però molt t'hagués agradat. I va fer un repertori... Era com anar a veure un concert de música clàssica, tenia aquesta sensació, no? De blues, molts temes, vull dir, són Robert Johnson, moltes... Però uau, té com un valor, no?, ara mateix.
Resistir.
Poder, sí, i poder veure això, aquest nucli, aquesta llavor de la música moderna de mitjans de la segona meitat del segle passat, però que d'alguna forma va donar i va obrir camí a un munt de coses. Els grans concerts són dels... No fa tants anys, comencen els anys 70. Woodstock no sentia ni la desena fila gairebé. Hi havia un equip absolutament mínim, no tenien monitors, no sé ni com podien fer-ho tan bé, no? O sigui, tot això és molt nou. Mm. Aleshores, poder participar i poder haver sigut part d'aquests orígens gairebé, això és un luxe, i és compartir-ho amb la gent que ve a viure-ho d'aquesta forma. Jo crec que serà un any genial, bestial.
Doncs ja sou, el divendres, concert inaugural d'aquesta gira de celebració dels 40 anys a la sala Razzmatazz de Barcelona, i dimarts, 19 de maig, al Sense Ficció de TV3, estrena d'aquest documental Tornar Enrere, dirigit per Jordi Call. Jordi Call, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I també Josep i Gerard, que vagi molt bé la gira i ens veiem a Sabadell, segur.
Gràcies, Ricard.
Descansa, eh?
Sí. Faig mal, ja m'ho ha dit el Josep, ha entrat, diu, fots mala cara. Dic, bueno, quina cara vols que faci?
No,
cara...
perquè ha dormit poc.
És això.
Sí. Jo et seguiré enviant missatges.
Sisplau, sisplau, em dones alegria. Gràcies, ara tornem.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
I fins a un 20% en electrònica.
Tota la nostra web i app.
Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Aquest diumenge i tots els festius...
El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià...
Obren de 12 a 8 de la tarda.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep Pedrerol, bona tarda.
Hola, Garriga.
Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
Sí, això teatro.
El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
Això et passa a tu? Que ja,
bueno,
que
és culer, el futbol,
culer, no,
sí,
Josep?
Culer, sí,
Teatro del Bueno.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
Fes t'entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé. Arrabà!
Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
És una bogeria!
8 homes van ser un.
Remeu pel vostre país! Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Manifestera.
Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La cançó pendent. No m'agrada a ningú. I ara venen parlant una llengua que no
conec. I els carrers m'allunyen de casa. Què ens portes avui, Francesc Miralles?
Francesc Miralles, sí.
L'escriptor, no Albert Miralles. Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, ja que teniu aquí el Sopa de Cabra, i aquesta gent que sentiu que són tarragonins i que es diuen Sodi, podrien ben bé ser una nova baula en això del rock català. Vull dir, és un grup actual que acaba de guanyar el Sona Nou, el Premi Joventut, i que han publicat un primer disc que es diu Havia de ser així, i que conté cançons com aquesta, Ningú neix après, que és una cançó que et ve a dir, mira, escolta, no passa res si t'equivoques, perquè ningú neix après, ningú ve après de casa.
Sí, sí, sí. Ah, molt bé de dir-ho.
Sí, sí.
Bueno. Està bé.
Que sé, ara ho diu. Que havia de ser així.
Florentino Pérez, per exemple, ho pot dir. Ningú neix après.
Ningú neix après.
Em puc equivocar.
Està bé que treguis grups de Tarragona, eh?
Ningú neix pres.
No, ningú neix pres.
Això també.
Bueno.
Hi ha moltes presons a la vida, no? Vols dir que...
No, hi ha les presons de dones i hi ha dones embarassades.
Sí, però, sí. Però no és
tècnicament,
pres.
Tècnicament...
Però no és pres el nen.
El nen se'n pot anar.
Sí.
Bueno. Tots som presos, d'alguna manera, no?
Això sí.
Hi ha com una porta així petita de l'imaginari.
A la nostra pròpia presó. Quina
és pres, tu?
Quina és la teva presó, Albert? La societat capitalista.
El sistema
capitalista.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Vostè de l'Antonio Armínia?
Eh?
De l'Armínia.
Com?
Armínia?
No, jo pensava... Sí, l'Antonio.
Vostè és presa de l'Antonio.
Jo soc presa de l'Antonio.
Presa d'amor.
No, precisament no.
No em queda d'amor?
No, a veure si mor ja, perquè...
Bueno,
tinc unes ganes de fer
Albert,
coses
gràcies.
I de viure la vida, que ja no
m'ho
aguanto més,
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Avui no tenim temes pendents, perquè això és un dia que els hem repassat tots al programa.
Ja estan tots fets.
Sí, però sí que tenim un concurs pendent. Ens truca l'Arnau. Arnau, bon dia.
Bon dia.
Què vols, una cantimplora del 3Cat, Arnau?
Vinga, som-hi.
Que aniràs a la festa del 3Cat en viu?
En viu.
Sí, heu vingut a prop de la facultat, o sigui que sabrà...
Ah, de veritat que vindràs, Arnau?
On es fa això?
A la gran festa de 3Cat en viu, la festa que celebra el 30 i el 31 de maig a l'Anella Olímpica amb 5 escenaris diferents on podràs conèixer de primera mà els teus ídols.
Jo diré quan es faci el 3Cat en mort. Allà em convidaran a mi.
Jo, Ricard, començo a sospitar que el que passa és que no t'hi han convidat.
Sí, tant que m'he convidat, però no puc.
Ah, no pots.
Tinc aquell cada setmana, el tinc molt complicat.
Però si tota la família 3Cat estarem allà, apoyant la marca 3Cat.
Sí, tota la família sí.
Bueno, no sempre hi ha un cosí que viu fora.
S'ho hem d'avisar amb temps.
Està d'Erasmus. Sí. En fi.
No, quan facin el 3Cat en mort, i llavors jo hi aniré. Com a mort, aniré allà a fer de mort.
No, Ricard, que tu estàs molt viu, com tu, Arnau, que sí, també sí. Estàs molt viu. No sé si prou viu com per contestar correctament aquesta primera pregunta, que és de la categoria de gastronomia. Mm. I concretament, Arnau, del món dels còctels. Tu tens algun còctel preferit, Arnau?
Home, la veritat és que sí, còctel preferit no. Jo soc de cervesa i poca cosa
més. De farlopa has dit? Què has dit?
Cervesa. No,
cervesa. Cervesa.
A veure, és que de veritat,
Jo he entès.
Penses que tothom fa el mateix, no?
No.
Ens anem esnifant el que n'hem trobat per tot arreu, no?
Mira com saps el que és la farlopa,
tu. És que de veritat que... Bueno, ho sé per tu. Per qui creus que ho sé? Qui ho has explicat?
Armínia, vols parar?
Pren-te el diazepam, Armínia, i deixa'm parlar amb l'Arnau.
Anem a la primera pregunta.
Arnau, som-hi.
Arnau, sabies que avui celebrem el Dia Mundial del Cocktail? Ah. Doncs sí.
Sí.
El 13 de març marca una data especial pels amants de la mixologia, que és la ciència de barrejar begudes, ja que se celebra el Dia Mundial del Cocktail. Una jornada que commemora el naixement del terme cocktail a la premsa, que es remunta a l'any 1806, sí. Molt bé, Ricard, quan a un diari de Nova York es definia aquesta beguda com una barreja de destil·lat, sucre, aigua i bitters. Mm. Una fórmula que ha evolucionat i s'ha diversificat al llarg dels anys, convertint-se actualment en una forma d'art en si mateixa. Però per què li van dir cocktail?
Per cocktail.
És molt interessant. Perquè en aquella època...
No, calla,
Ricard, perquè jo ho sé i tu no. Ah. Perquè en aquella època als Estats Units se li deia cocktail als cavalls amb la cua tallada.
Si ho acaba de dir el Ricard.
Perquè té el guió davant.
El Ricard.
I a quins cavalls se'ls hi tallava la cua?
Mixta.
Els de raça mixta. Adrià, és veritat. Ai, Adrià, Arnau.
Joan.
I és per això que aquest terme els va semblar adequat per referir-se a begudes que, com els cavalls cocktail, no eren de licors purs, sinó que es barrejaven amb altres ingredients. Ah! Els cocktails. Digue'm quin cocktail prens i et diré qui ets,
Manhattan.
Arnau. Manhattan, doncs ets un pijo. I és que el còctel que et demanes diu molt més de tu del que et penses. No és el mateix demanar-te un Bloody Mary que un gin tònic. Si demanes un Bloody Mary, que és un gazpacho amb vodka, el que estàs dient és ei, ei, vull cridar l'atenció. Mireu-me, que tinc molta personalitat. Necessito tant que em feu cas que estic disposat a tenir acidesa tota la nit. Això és el que li dius a la gent quan demanes un Bloody Mary.
Sí, sí, sí.
O el vodka amb Red Bull. Què ens diu el vodka amb Red Bull? Doncs ens explica una història, Arnau, i no d'èxit, precisament. Una història que comença amb el fracàs escolar i acaba amb divorcis i molta morositat amb el tema de la pensió alimentícia. I el gin tònic de l'Àrios amb got
de
tubo? Què ens vol dir? Doncs que se't connecta el wifi a tots els prostíbuls de la teva província. Això vol dir el l'Àrios amb got de tubo. I el daiquiri?
El daiquiri.
Demanant-te un daiquiri li estàs dient al món que et sents una persona llatina, sí, i tropical.
Sí, sí.
Per molt que tinguis la pell atòpica, siguis arrítmic i el més tropical que hagis fet a la vida sigui demanar una pizza amb pinya. Cada còctel és un món. Cada còctel, deia, és un món, i cada món té un còctel, Arnau.
No,
i el nostre món, que és Catalunya, també tenim còctels molt nostrats. I un dels més famosos és la barreja de la Patum. La barreja, li diuen. La recepta d'aquest còctel es va fer molt popular arrel d'un vídeo d'un noi berguedà que l'explicava entrevistat per la tele en plena Patum. En aquell vídeo, Arnau, aquell noi explicava que la recepta de la barreja era hasta aquí d'anís, hasta aquí de moscatell, hasta aquí de conyac, i entonces... un polsim d'M. I la pregunta és la següent, Arnau. Què és aquesta M, aquesta misteriosa M? Et dono quatre opcions. És la M de marihuana? És la M de mostassa? És la M de Maiol Roger? O és la M de MDMDMDMA? A què respon aquesta M que feia referència a aquell noi de la Patum?
La resposta és MDMDMDMA, que la venden en la farmàcia pa caballos.
Ah, sí, senyor!
Ai, ja.
El vídeo.
Molt bé, Arnau.
No, la
cantimplora del 3CAT, perquè vagis amb la cantimplora a la festa del Cat en Viu.
Sí.
I,
doncs, igual me l'emporto a la Patum aquest any, la cantimplora.
Doncs veus?
I ja saps com es fa la barreja, si te la vols fer.
Sí, també.
Sí. Pots trucar el Noel i ell et dona.
Gràcies, Hermínia. No. Anem a la pregunta de poemes, ara.
Em dic Joel i la pregunta de poemes avui és molt fàcil, d'acord? Perquè el tema del dia és el president del Real Madrid i com que és tan fàcil, t'aviso que avui, Arnau, sobretot valorarem l'entonació. La rapidesa, la gràcia amb la que completis els poemes, que són tres i ara te'ls recito. El primer poema dedicat al president del Real Madrid és el següent. Diu així. Ja no és el ser superior, ja no és un ésser divino. Ja s'ha vist que aquest senyor és l'autèntic...
Florentino.
Molt bé.
Anem per la segona.
He vist que era fàcil, eh?
Sí.
A veure el segon. Diu així.
Més difícil.
Per molt que sembli dement, ell sempre guanya el casino i seguirà sent president fins que es mori el...
Padrino.
No.
Padrino, has dit. Ha dit padrino?
No,
perquè té gràcia, eh?
Sí,
la idea,
sí, sí,
de padrino,
sí, sí.
No, no? De la màfia.
De mafiós.
Val.
Hòstia, que bona, tu.
Anem a la tercera.
Hòstia, a veure aquesta. Ai. La carbonara no es fa amb nata.
No.
Es fa amb bou i pecorino. El fricandó es fa amb la llata... I es fa vell, el...
Florentino.
Carai!
Molt bé. A veure, Joan Bota, ets aquí? Hola, Bota.
Hola, sóc aquí, sóc aquí.
La puntuació.
Mira, li posaré un 10 perquè no només t'ha contestat tot bé, sinó que a més t'ha donat allò a la matrícula d'honor dient com continuar el vídeo. Per tant, un 10.
Ho ha millorat. 9,5.
9,5, Jovany, eh? Sí. Jo li poso un 9, jo. Tampoc ara.
I ja 28 i mig. 28 i mig. Per tant, de moment, vens a concursar divendres.
Sí, sí.
Comptaràs a guanyar fins a 200 euros, d'acord?
Doncs moltes gràcies.
A tu, Arnau, que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu.
Bota, preparat per les notícies de les 12?
Sí, en principi és el que venim a fer, sí.
Podríem començar el butlletí abans, un dia.
A vegades ho fem del revés, a vegades el comencem més tard, però abans mai, eh?
Per compensar, podríem fer-ho abans.
Si vols, ho fem ara mateix, eh?
Doncs vinga, comencem. Vinga. Però comença.
No, perquè els pitos, que són els pitos.
Gràcies que comenci, va.
Sense pitos, ara. No
te puedo ni... Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Senyals horaris, rai, el que faltava era la sintonia. Bon dia, us informa Joan Bota. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Aquests que es podrien considerar afortunats han de superar més una autèntica cursa d'obstacles, en la majoria dels casos, per poder engegar un projecte personal. La Zoe i en Pau ara ronden la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa els pares.
Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
Sí, és bastant frustrant.
La Confederació de Sindicats de Llogateres ha anunciat aquest matí que es convoca una onada de manifestacions a 24 ciutats arreu d'Espanya les pròximes setmanes i crida la participació de tothom. A Catalunya, el sindicat es mobilitzarà el pròxim 6 de juny. Més notícies, Natàlia Ramon.
El 95% dels ciutadans considera que els menors estan desprotegits a internet i demana més mesures de control a les xarxes socials. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals, feta a tot l'Estat, que s'ha presentat a Barcelona en la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. Més del 70% dels enquestats considera que per entrar a internet s'hauria de demanar la identificació obligatòria. L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció. Ho ha explicat la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
Que la ciutadania està molt preocupada per nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse y que este gobierno tiene los derechos digitales como una de sus principales preocupaciones.
Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Nova jornada de vaga de mestres i professors avui a les aules del Baix Llobregat i el Penedès, pendents de la trobada de demà entre el govern i els sindicats per intentar desescalar el conflicte. Això després de l'aturada general d'ahir, la primera de les tres que hi ha convocades fins a finals de curs i que va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 34% segons la Conselleria d'Educació. Anem a Vilafranca del Penedès. Montse Gené.
Hola, bon dia. Uns 200 mestres i professors estan seguint la convocatòria de mobilització des de primera hora. Des de l'Institut Vilafranca 2, molt aturat avui, han anat a tallar l'accés a Vilafranca per la Nacional 340. Hi ha hagut algunes cues per entrar a Vilafranca pel nord i després han anat cap al centre amb aquestes reivindicacions que expressa Anna Cebrián, portaveu de l'USTEC al Penedès.
És el sou, però sobretot són les ràtios que no ens permeten atendre a l'alumnat com es mereix. Són els recursos per la inclusió que no ens permeten arribar a tot arreu. És per la burocràcia que ens ofega, és per tot, ja no podem més.
D'aquí a poca estona està prevista una manifestació a la plaça de la Vila. Montse Gené, arriba a Catalunya Ràdio, Vilafranca del Penedès.
El govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que creï un impost sobre els beneficis extraordinaris que les empreses energètiques obtenen amb la guerra de l'Orient Mitjà. La ministra Sara Gessen porta la proposta a la reunió informal que els ministres europeus d'energia mantenen avui a Xipre i recorda que té el suport d'Alemanya, Àustria, Itàlia i també Portugal. Els cinc països ja van fer la petició d'aquest impost per carta al comissari europeu del clima unes setmanes enrere. Avui Gessen defensava la proposta com una manera d'equilibrar els efectes de la crisi energètica entre consumidors i companyies.
Crec que és una bona proposta. Necessitem un enfocament d'equilibri entre les indústries i els consumidors afectats per aquesta crisi i les empreses que probablement obtenen un benefici extra en aquesta situació actual.
El president dels Estats Units, Donald Trump, arriba aquest migdia a la Xina, on hi farà una visita fins divendres. Trump hi arriba amb el rerefons de dues guerres, la d'Ucraïna i la de l'Orient Mitjà, sense resoldre, però, malgrat les diferències amb Pequín, el viatge es presenta amb objectius econòmics. De fet, el líder nord-americà viatja al gegant asiàtic acompanyat d'una vintena d'empresaris rellevants. El portaveu de la diplomàcia xinesa explica com ho afronten.
La Xina està disposada a treballar amb els Estats Units per mantenir l'esperit d'igualtat, respecte i reciprocitat per ampliar la cooperació i gestionar les diferències, per injectar així més estabilitat i certesa en un món de canvis i turbulències entrellaçats.
El rei Carles III d'Anglaterra presentarà aquest migdia el full de ruta del govern del primer ministre Keir Starmer en plena revolta laborista per la desfeta del partit a les eleccions de diumenge. Serà en la tradicional cerimònia, amb tota la pompa, que es fa al Parlament de Westminster. Starmer s'ha reunit aquest matí a Downing Street amb el seu principal rival, el ministre de Sanitat, que no amaga l'ambició de substituir-lo. La reunió ha durat un quart d'hora i no s'ha transcendit cap detall, si bé els mitjans britànics la qualifiquen de confrontament. El primer ministre ha dit que no pensa dimitir, tot i que una quarta part dels diputats laboristes li hagin demanat la dimissió i un grup d'alts càrrecs hagin deixat el govern. A hores d'ara, cap dels opositors a Keir Starmer l'ha desafiat formalment per substituir-lo.
Aquest matí s'avaluen els danys que la pedregada d'ahir a la tarda va provocar a les zones agrícoles a la plana de Lleida. És la tercera de la temporada i va afectar sobretot hectàrees de cereal i de fruita dolça. Anem a Lleida, Noelia Caselles.
Bon dia. La pedra va caure en zones del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues i era de la mida d'un cigró o una avellana. Ara la fruita que hi ha als arbres ja comença a ser gran i aquest matí s'avalua quin dany ha rebut. Cap al migdia s'espera tenir l'informe del Departament d'Agricultura. El sector lamenta que no s'han materialitzat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
Esports, Marcos García.
L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, s'alinea amb les declaracions d'ahir del president blanc, Florentino Pérez. Tant Arbeloa com Florentino acusen el Barça pel Clas Negreira i diuen que els han robat 7 títols de Lliga. El Barça va anunciar ahir que valoren prendre accions legals contra Pérez per aquestes manifestacions. Amb el títol de Lliga, doncs, a la butxaca, el Barça juga 2:15 al camp de l'Alavés. Entra a la llista Christensen i són baixa De Jong, Fermín i Rafinha, que es perd el partit per sanció. Abans de la set, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club. Té un partit amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. A partir de 6:45, el tot gira de l'Espanyol Atlètic Club. A 8:45, la TDT de l'Alavés Barça. El Girona acaba de preparar avui el partit de demà a Montilivi contra la Reial Societat i encara primera el Barça Betis es jugarà finalment aquest diumenge a 9:15. I en bàsquet avui tenim dos partits a l'ACB en presència catalana. El Barça juga a la pista del Granada i el Hajo Pos Lleida visita la pista del Breogán de Lugo.
Fins aquí les notícies.
Hola, Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Doncs mira, preparant els continguts per aquesta tarda, perquè teníem coses previstes que no podrem fer, perquè ja ens toca fer una mica també de florentinisme.
Sí, volem més.
Josep. Hablaràs bien de Florentino?
Ah, parlarem de Florentino.
Ja he dicho que està más fuerte que nunca, eh?
Que sí, tu has semblat,
eh?
En principi, no sé si el veurem tan fort, però aquesta tarda, sí, m'està posant la mà de pedarró.
Sí, clar que sí.
Aquesta tarda, a la tarda, Catalunya Ràdio.
Concurs d'imitacions de...
¿Puedes parar a buscar? ¿Qué estás haciendo?
Aquesta tarda vindrà l'Albert Martín.
També el treu, eh?
A la tarda de Catalunya Ràdio, perquè ho fem en català.
Sí.
i Florentino...
És Pedrerol quan intervé a mitjans de comunicació catalans.
És que canviem una mica el to de veu.
Sí, 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 estic d'acord.
Però no deixem de fer el mateix personatge.
Som del Barça.
Això me parece fuera de lugar.
Tu estàs fora de lloc, perquè això és Catalunya Ràdio.
No m'agrada.
Bé, ens vindrà l'Albert Martín, que se m'ha escoltat el temps.
Sí, Albert Martín Vidal.
Albert Martín Vidal, que és periodista prestigiós del món econòmic de casa nostra, ens farà una mica de dibuix de qui és l'empresari Florentino Pérez, més enllà de saber que és president del Madrid i que té una empresa que guanya molts milions. Bé, farem una mica de recorregut vital de Florentino Pérez i també de detalls molt curiosos, coses que ha provocat Florentino, com per exemple... que les oficines de determinada entitat pública de Madrid obrissin en hores que no havien d'obrir perquè ell li convenia que obrissin. Per exemple, detalls d'aquest, de Florentino Pérez.
Sí, quina barra.
Quina barra què, Hermínia?
Jo ho sé.
No saps de què estem parlant, no, Hermínia?
Bueno, del senyor aquest.
Correcte.
No? Ell es posa en modo tertuliana i va fer.
Anirem a Madrid, volem escoltar gent de Madrid, gent d'aquí de casa nostra, gent que ha conegut Florentino Pérez i que ha tingut trobades amb ell allò cara a cara, sopars, a veure si és com ens diuen que és, no? Que és el que vam veure ahir, és una mica...
I a tot això no ha convocat les eleccions. Ha dit que ho farà, però no hi ha cap data.
Ara mateix no hi ha data, no hi ha res.
I que tampoc hi ha resposta és a la gran pregunta que es fa tothom, que és si aquest home porta bolquers o no, que és una cosa que tothom...
És una cosa... Sí. No,
però ningú...
Això,
encara hi ha aquest tabú.
Està en aquest tabú. Ja està al límit, eh? Vull dir que si no els porta, potser d'aquí poc els portaràs.
Ens acomiadem imaginant-nos Florentino Pérez amb bolquers. Sí.
Bolquers d'adult, no de nen.
Seria estrany. Seria molt estrany. Doncs, Garriga, t'escoltarem aquesta tarda.
Moltes gràcies.
De res. Nosaltres marxem i us deixem amb la Renaixença. Apa!
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés. Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
s'ha de ser d'Arbeca? És obligatori ser d'Arbeca per ser del grup?
Jo no soc d'Arbeca.
Ah, no? Mira, d'on ets tu?
Jo soc de Lleida, de l'Horta de Lleida.
De l'Horta de Lleida.
No, és indispensable ser d'Arbeca.
I tenim un de Caldes i un de Madrid.
Un de Madrid?
On viu?
Àngela Maria.
Ostres. Que viu al Talladell.
Què li ha passat, aquest?
No, mira,
com a paternitat...
Porcs and boys.
Quins tios, eh?
El cromo.
Ai, el cromo. Ja tinc moltes coses a dir.
Va, calleu, que arriba, jefa. Déu vos guard.
I Lluís Calvanya.
La Renaixença. Els cromos són un invent del segle XIX, que apareixen gràcies a una tècnica d'impressió que es diu cromolitografia.